Molt bon dia, oients. Comencem el programa de les ones avui parlant d'un vinarossenc molt entranyable per a mi i per a molta gent. Penso ara en com va començar tot. Era un diumenge de tardor, d'aquells de cels blaus i platges fora de temporada. En aquell temps dels anys 90, el passeig de Vinaròs estava separat de la platja per una barana de pedra on la gent mos solíem recolzar per mirar la mar. Jo m'estava contemplant la platja deserta del Fortí quan de sobte va aparèixer un home, que a mi me va semblar que era molt vell, que anava avançant en direcció a l'aigua com si anés a tirar-se, només que anava vestit de cap a peus i estàvem al mes de novembre. Aquella imatge em va inquietar. Què feia aquell home? Qui devia ser? I el que és pitjor, què anava a fer? Mentre ell s'arrambava més i més a la vora de l'aigua, jo m'anava inquietant més. Per sort, finalment, l'home es va aturar. A poc es va anar acatxant, va plegar alguna cosa i un altre cop, molt a poc, es va anar alçant. Tot a càmera lenta. Això mateix, amunt i avall, ho va fer un munt de vegades. A mi, aquella imatge m'enlluernà per l'esforç que feia l'home per acatxar-se. Em fascinava la curiositat amb què plegava les pedres i se les posava a les butxaques. Em fascinava tot. La imatge era poètica, era tendra, era una mica trista, però tenia llum, era bonica. Vaig preguntar per un home que plegava petxines, que si la platja del Fortí, que qui era, que si amunt i avall, i resulta que ni més ni menys que era el mateix Alfred Giné Sorolla, que ja s'havia retirat i havia tornat a Vinaròs, a la casa familiar de la Mera. Als Estats Units treballava a Nova York com a director del centre de recerca del càncer més important del món. I en el seu temps lliure feia versos. Va passar el temps i la imatge d'aquell home aquell dia a la platja va ser el motiu que em va portar a investigar sobre la seva vida i sobre la seva obra. Vaig escriure una biografia titulada Alfred Giné Sorolla, la passió i la lucidesa, sobre aquell científic, el més important de Vinaròs de tots els temps i un humanista valencià dels més importants del segle XX. El personatge és massa immens per reduir-lo a 5 minuts, que és el que dura aquest espai. Així que avui va el poeta i potser en un altre programa tractaré altres aspectes d'aquest savi, com l'astronomia, la investigació sobre el càncer, la botànica, els clàssics, etc. Estem en els anys de la Guerra Civil. Alfred és un jove estudiant de farmàcia que desenvoluparà una carrera científica però que ja ha començat a lligar els primers versos. En les seues paraules hi ha de vell, d'home retirat de la ciència, reflexionant sobre el seu passat, diu: a vegades em demano a mi mateix si no he estat des del començament més aviat una ànima de poeta que s'ha dedicat a la ciència que un científic que s'ha dedicat a la poesia. Vet aquí, ànima de poeta. Per què aquell estudiant de farmàcia als 20 anys comença a escriure versos? Ja he dit que estem a Vinaròs en plena Guerra Civil. El dia 9 d'abril de 1938, quatre avions italians, aliats de Franco, llancen quatre bombes, una sobre la plaça del Mercat, i maten a tres xics molt joves. Un dels morts és l'amic íntim d'Alfred Giné Sorolla, Josep Castell Montserrat, un xic de 18 anys, i un dels altres dos morts és el germà de Josep Castell Montserrat, que tenia només 14 anys. Alfred els acabava de deixar a la plaça. Quan els torna a veure, Josep, el seu amic, està estirat en terra mort, amb el ventre rebentat per la metralla en un doll de sang. Les impressions inesborrables que provocà la tragèdia estan detallades en el poemari d'Alfred Giné Sorolla, Dol duent les flames. I jo ara només us vull llegir uns versos que parlen del precís moment de la tragèdia. Fou l'hora violada, precisa del migdia, el quart abans. El germà desfet, racó de la plaça enfront del brut mercat. L'ésser escolant-se va vessar a borbolls una ànima en canal. I amb això acabo aquest primer programa sobre el fet Ginés Sorolla, que ja he dit que vull repetir altres aspectes d'ell. Ara donarem pas a Joan, que ens contarà l'anècdota del dia. Joan.
Bon dia. A més enllà de la literatura, avui us explicaré un principi que ve lligat amb la lectura que vam fer en el miniconcurs de la setmana passada. I, per tant, us haig de desvetllar de quina lectura es tractava. La lectura que vam fer al miniconcurs era exactament el començament de la famosa novel·la Anna Karènina de Leo Tolstoi, que deia el següent: totes les famílies felices s'assemblen. Cada família infeliç ho és a la seva manera. Doncs bé, una derivada d'aquest començament tan famós és el que s'anomena el principi d'Anna Karènina, que és un principi que va ser popularitzat per Jared Diamond i que descriu qualsevol empresa o esdeveniment en el qual la deficiència en una de les circumstàncies que hi concorren condueix irremissiblement al seu fracàs. És a dir, que perquè un esdeveniment funcioni d'esta natura, funcioni bé i sigui reeixit, totes les possibles deficiències han de ser evitades. En altres paraules, per ser feliç, una família ha de ser exitosa en cada un de determinats factors, per exemple, diners, atracció sexual, etc. etc. La deficiència en un sol d'aquests factors portarà a la infelicitat i, per tant, hi ha més vies perquè una família sigui infeliç que perquè sigui feliç. Este és un principi que s'ha aplicat en diversos camps, en biologia, en filosofia, en matemàtica, en física, i és un principi conegut per la gent del món científic.
Ara Josep Maria ens presentarà. Què ens portes avui, Josep Maria?
Dos maneres diferents de mirar la tardor. Amàlia, al començament del seu relat, ha relatat l'encontre un dia de tardor amb el poeta vinarosenc Ginés Sorolla. Això que acabem d'escoltar era la música que Vivaldi va crear per a l'estació de la tardor. I hem començat així perquè avui perquè intentarem explicar com la tardor pot mostrar o pot influir de manera diferent en diferents poetes. La tardor és una paraula bastant moderna. Abans d'adoptar-la, els nostres avantpassats usaven l'antic llatinisme autumne, del qual deriva, per exemple, el castellà otoño, o bé la perífrasi primavera d'hivern. Siga com siga, l'estiu infernal hi ha acabat. Per fi un clima agradable, nits fresquetes, pluges necessàries, sol que escalfa però no crema, jaqueta, paisatges de colors preciosos, castanyes i panellets. Hi ha lectures que semblen d'estiu, com altres més reflexives que deixem per a les llargues nits d'hivern. Com la resta de les estacions, també la tardor ha il·luminat la percepció, sobretot dels poetes. Avui veurem com les sensacions tardorenques es manifesten en la poesia de manera diferent. L'escriptor valencià Martí Domínguez, autor, entre altres, de La sega i Mater, confessa que sempre ha associat la percepció tardoral al dietari de Pere Gimferrer. Ell ho explica així al llibre Històries Naturals. Aquesta sensació li ve donada per la lectura d'un dels seus articles, titulat precisament Tardor. Gimferrer el va escriure un 31 d'octubre i és un dels més bells homenatges a aquell gran faedor o creador de la paraula que fou el poeta anglès romàntic John Keats. Com ens explica Jim Ferrer, a Winchester aquell any, l'entrada a la tardor va ser particularment vivificadora. I Keats ho expressà amb la seva famosa Oda a la tardor. Estació de boires i de la dolça abundància. Gran amiga del sol que el camp madura. Tu que mires amb ell de donar pes i joia als fruits dels alcep, sota el teulat de la palla, i els arbres plens de molsa amb les pomes inclines, i dones fins al cor maduresa la fruita, i la carabassa unfles i omplis les avellanes d'un gra dolç, i fas nàixer les ponzelles tardanes més i més, i així la vella en tinga fins que es pense que els dies calents no han d'acabar-se, perquè li ha omplert l'estiu les llefiscoses cel·les. És una primera estrofa immensament tàctil. La tardor i el sol són vistos com a co-creadors. La tardor és l'estació dels fruits i els ocells i altres éssers vius ho celebren. És el moment de la dispersió, quan la vida es posa de nou en moviment, quan les llavors viatgen amb mallarengues, pinsans i tallarols, que fan de dispersors naturals per arrelar en altres llocs, per a colonitzar nous paratges. Els versos de Keats tenen aquest mena de drink planyívol dolç com una mena de joia secreta, com l'esclat de la fruita. Per a Martí Domínguez, per sempre més, la tardor va unida a aquells vells versos de Keats. Però la tardor també se sol presentar com una mena, com una època d'envelliment i decadència. El poeta i pensador anglès Shelley comparava la caiguda de les fulles amb els cadàvers a la tomba. Shakespeare anomenava aquesta estació de l'any el segon jo de la mort. Per a d'altres, s'ha convertit en una època per a reconèixer les nostres pors existencials. Vicenç Pagès, en l'article Els octubres de Joan Vinyoli, així ho expressa el llibre de l'any, una mena d'almanac literari del 2011. El fet que la tardor cau en les fulles, bufa el vent, baixen les temperatures, minva la lluminositat, s'acosta a l'hivern, ha estat aprofitat per alguns poetes per representar la vida que decau. Un d'ells va ser Joan Vinyoli. Situats a les antípodes del poeta social, de la icona popular, va escriure una obra amarga i rigorosa, centrada en l'exploració interior, amb paraules de Vicent Pagès. Us en llegiré tres petits fragments per veure aquesta mena de representació pessimista de la tardor. Als anys 40, el poema Vent de tardor diu així: Vent de tardor, vent solitari, vent de la nit, obscura força que es deslliga de l'infinit i torna a l'infinit, arremolina't dintre meu, conjura contra el meu cor la teva força, arranca ja l'escorça del fruit que no madura. Aquest prec del jo poètic, perquè el vent deslliure l'escorça del seu pensament, de la seva ànima, és producte d'aquesta mena d'envelliment. A una altra música de la tardor, publicat el 1976, l'efecte que el poeta s'ha reconciliat amb l'edat. El poeta observa les fulles que cobreixen la terra i aspira a reposar a l'ombra. Fixeu-vos també sobretot en el final. Cauen les fulles corrugades, cobrint la terra amb una crosta cruixent. Però l'antiga nafra, que no supura ni fa gaire mal, és inguarible. Jo ara dormo. Deixa'm reposar amb aquests arbres on s'enrosca l'heura. Ni vell ni jove, com qui fa un atur d'itinerant i escolta la veu dels morts. Escoltar la veu dels morts és freqüent quan ja la persona està en una edat avançada. En comptes de rememorar la verdor de la primavera o témer el fred de l'hivern, el poeta ens exhorta en aquest poema a mirar el final del trajecte. I finalment, a Terrassa d'octubre, diu així l'última estrofa: Un llarg udol de vent fa que freturi de tot ajut. Les fúries em tormenten. S'han esvaït els estandards del somni. Soc sol, hivern i groc i despullat. El jo poètic es troba sol, hivern, completament sol i abandonat. I groc, malgrat que és un color associat al sol i a l'alegria, també s'associa a la por. Por a la bellesa pròxima, por a la dependència dels altres. I despullat. El jo poètic es presenta desarmat, sense cap càrrega, tot assumint la fràgil condició com a persona que encara el darrer trajecte de la vida. Pot ser, com deia el poema de Keats, la tardor és l'estació de la dolça abundància, però també és l'estació en què s'anuncia la decadència i mortalitat dels éssers humans. I acceptar aquesta tristesa és important. Si sempre evitem els sentiments difícils, és probable que no, que ens acabem aïllant també de l'amor, la riquesa i la dolçor. Així és la vida, dolça i trista, dins d'un mateix recipient.
Em dic Tomàs Camacho Molina. Vaig néixer a Ponferrada, Lleó, el 1960. Visc a Alcanar des del 1992. Vaig fer de professor de llengua i literatura castellana a l'Institut Sol de Riu. Formo part de la Junta del Moviment de Renovació Pedagògica Terres de l'Ebre. Formo part dels col·lectius Dilluns d'Arts al Forn, Tortosa, i Dijous d'Arts a Casalina, Vinaròs. Tinc obra publicada en català i en castellà, fonamentalment de poesia, però també de narrativa curta. Caldria destacar Poema para inundar de agua un pasadizo de fantasmas i Àngels a terra. He participat en gran quantitat de llibres col·lectius i iniciatives culturals. Pot ser la més destacable siga la Mostra Oberta de Poesia Alcanar, de la qual en soc coordinador. Vaig rebre el mèrit a les Lletres Ebrenques de 2019. Vull invitar-vos a la lectura de dos llibres. Prosso modo, de Juan Carlos Elijas, editat pel Reino de Cordelia, i Ens morirem sense haver-los escabetxat a tots, de Carles Santos, editat per Saldorà. L'autor del primer, Juan Carlos Elijas, és un experimentat i premiat poeta amb més d'una veintena de llibres publicats. En Prosso modo passa per primera vegada al terreny de la novel·la i ho fa desenvolupant tots els papers d'Auca. Seria d'ell el pròleg, la nota de l'editor, les ressenyes crítiques, la crítica adversa. És a dir, ens encarem a un autor d'una versatilitat camaleònica. A la novel·la s'ocupa de dos grans temes, el procés i la pandèmia. Ens morirem sense haver-los escabetxat a tots, de Carles Santos, ens dona informació i documentació de l'obra de l'autor vinarosenc, des d'Esdrúbila, 1992, fins La meua filla sóc jo, 2005. L'autor va néixer a Vinaròs el 1940 i va morir el 2017. Ha desenvolupat una experiència artística universal sense perdre el contacte amb la seva població natal. Els inicis de la història de Carles Santos són musicals, sobretot amb el piano, però es va relacionar amb artistes avantguardistes. Esmentarem només dos, John Cage i Joan Brossa. De l'amistat i el mestratge de Joan Brossa es desenvolupen unes obres de poesia visual i cartellisme amb una força impactant. Pot ser la gran contribució de Carles Santos al món de l'art siga la seva gran llibertat creadora i el caràcter provocador. En el capítol de provocacions del llibre conté un epíleg, titulat 53 maneres de matar un capellà, on, a la manera dels crims exemplars de Massaup, ens explica exactament 52 maneres de matar un capellà, a cada qual més estrambòtica. Davant d'això només podem reaccionar amb estupefacció o amb sentit de l'humor. Quan a l'editorial Saldorà, és a dir, Francesc Gil Lluch, fa una edició pulcra i notòria. Les seues publicacions són excel·lents. Cal destacar que la Fundació Caixa de Vinaròs, depositària de gran part del fons documental de l'autor, ha afavorit la divulgació de l'obra de l'insigne artista de Vinaròs.
Ara el miniconcurs Les Ones. Joan.
Gràcies, Amàlia. El miniconcurs Les Ones, ja hem comentat abans que la setmana passada vam llegir el text de començament d'Anna Karenina de Lleó Tolstoi. Avui us proposem un altre text perquè pugueu endevinar i que de ben segur que us sonarà. Diu així: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán.